Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Quan escolteu això, què us venen ganes de fer? Segurament a molts aquests shows transporten mig d'una discoteca, ballant, i aquestes ganes de sortir i tornar a les sales de ball és precisament el que ja es comença a notar. A falta d'una setmana per la reobertura s'han disparat la demanda d'entrades per les discoteques de Catalunya a la prevenda, una tornada que arriba després de centenars de dies tancats per la pandèmia i també després de perdre dates clau en el calendari com és la nit de Cap d'Any o les festes de Nadal. De com es respiren les ganes de tornar a les pistes de ball i de com serà aquesta reobertura, gairebé sense restriccions, en parlarem amb el Fede Sardà, que és el director de la mítica Sala Luz de Gas de Barcelona. Abans, però, comencem pels titulars. A partir de dijous, la mascareta a l'exterior deixarà de ser obligatòria. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. La previsió és que la retirada s'aprovi dimarts al Consell de Ministres, dimecres es publiqui al BOE i dijous entri en vigor la mesura.
Tots els partits exigeixen a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que doni explicacions sobre el cas Juvillà, perquè consideren que oculta informació.
Avui, el butlletí oficial del Parlament ha publicat la baixa de Juvillà després de la carta que va registrar ahir la secretària general de la Cambra i en què es diu que no es desatendrà la Junta Electoral Central.
El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ja té lloc a l'estructura de la policia catalana. S'encarregarà de dirigir la divisió que supervisa els dispositius policials.
El major treballarà des de la comissaria del barri de les Corts de Barcelona i liderarà la divisió d'avaluació de serveis que controla el bon funcionament dels dispositius dels Mossos.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Aquest diumenge el Barça lluitarà per les posicions de Champions davant l'Atlètic de Madrid. Els blaugranes ja s'han posat a mans a l'obra per preparar la trobada.
Xavi Hernández ha pogut comptar per l'entrenament d'avui amb tots els reforços, tant els nous fitxatges com els internacionals, un partit que podrà tornar a comptar amb el 100% de l'aforament.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps presenta canvis de cara a les properes hores. Augmenten els núvols. Aquesta tarda cel ennuvolat arreu del país, però bàsicament núvols de tipus mig i alt que no han de donar precipitacions. En canvi, demà aquests núvols seran més gruixuts i no descartem que la costa central, la de Barcelona i també al sud de la costa de Girona, pugui arribar a caure algun ruixat de caràcter dispers i també alguna nevada feble al vessant nord del Pirineu per damunt dels 1.000 metres aproximadament. Bufarà la tramuntana, com dèiem, a la Costa Brava i una mica de mestral al sud del país. Les temperatures baixen avui respecte de les d'ahir, baixen també de cara a dissabte i diumenge farà més fred al matí, però com que diumenge podrem veure el sol, les temperatures diurnes seran ja una mica més altes.
La mascareta a l'exterior deixarà de ser obligatòria a partir de dijous. Ho ha anunciat aquest matí la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en declaracions a la SER.
El próximo martes llevaremos al Consejo de Ministros el Real Decreto en virtud del cual eliminaremos la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el exterior. Y para ello, previamente, el lunes convocaremos un Consejo Interterritorial para llevar este asunto y ser planteado y debatido también por los miembros del Consejo Interterritorial.
La previsió és que s'aprovi dimarts al Consell de Ministres, dimecres es publiqui al BOE i dijous entri en vigor.
Tot i així, Sanitat preveu convocar una reunió de la Comissió Interterritorial per tal de debatre la mesura. Recordem, el govern espanyol va tornar a imposar la mascareta obligatòria al carrer 3 dies abans de Nadal i ara l'executiu pren aquesta decisió quan fa 4 dies el Congrés es convalidava el decret que va servir per prorrogar el seu ús a l'exterior.
El butlletí oficial del Parlament ja publica la baixa del copaire Pau Juvillà com a diputat. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El butlletí publica la baixa de Juvillà acompanyat d'un text que exposa que la secretària general del Parlament ha donat instruccions perquè no es desatinguin els acords de la Junta Electoral Central de 20 i 27 de gener. L'escrit se sustenta en la carta que va registrar ahir la secretària general del Parlament, Esther Andreu, on assegura que ho fa per evitar el risc d'incórrer en qualsevol mena de responsabilitat penal.
Ara la pregunta és si aquesta setmana Pau Juvillà ha estat diputat o no, perquè recordem que l'ordre de la Junta Electoral Central cap a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, és del 27 de gener.
Sí, aquí hi ha l'entrellat de tot plegat. El butlletí oficial no apareix aquesta data explícitament, però quan s'entra a la pàgina web del Parlament posa que Pau Juvillà va ser donat de baixa de les comissions a data 28. Fonts parlamentàries ho justifiquen dient que el copaire va ser donat de baixa ahir, però amb efectes retroactius a dia 28. La pregunta a hores d'ara també és: Pau Juvillà va ser convocat al ple d'ahir? Fons a la mesa expliquen que li han preguntat a la presidenta la reunió d'aquest matí i que la resposta ha estat que ella no té potestat per convocar els diputats del ple. Però no acaba aquí la cosa, perquè fons de la CUP han ensenyat a Ràdio Estel la fotografia d'un document inusual que se'ls va entregar en la sessió d'ahir, un document que en cap ple no s'entrega i en què posava tots els noms dels diputats i just la línia que corresponia al nom de Juvillà estava en blanc. S'evidencia, doncs, que ja no estava convocat.
Durant aquesta setmana, els partits independentistes han tancat files amb les decisions que ha pres Borràs, entre elles la d'aturar l'activitat parlamentària. Ara, però, que han aflorat els dubtes sobre si Juvillà ja no era diputat tots aquests dies, els dos partits independentistes li exigeixen a Borràs que comparegui públicament.
Tant la CUP com Esquerra li demanen que doni explicacions, però no són els únics. També li exigeixen la resta de partits no independentistes, entre ells els socialistes, que asseguren que se senten estafats, ho diu Alicia Romero, la portaveu del partit.
Ens hem sentit enganyats perquè nosaltres ens van dir que el senyor Juvillà era diputat. I ahir la presidenta Borràs va dir que no acceptava la delegació de vot perquè tenia conflicte d'interessos el diputat en aquella votació.
Estan emprenyats perquè creuen que tota aquesta setmana s'ha jugat amb la institució aturant l'activitat parlamentària per protestar per Juvillà i ara resulti que potser ja no era diputat tots aquests dies. Per treure l'aigua clara serà veure... caldrà veure, volem dir, el document que Laura Borràs hagi entregat a la Junta Electoral.
Tant els partits independentistes com els que no ho són demanen a Laura Borràs que s'expliqui, però ella segueix optant per mantenir de moment un perfil baix i encara no ha fet cap pronunciament públic.
Ni tampoc cap declaració als mitjans. Aquest matí el Parlament ha esquivat els periodistes i hi havia rumors que avui compareixeria públicament, però no ho ha fet. El silenci també és absolut des de Junts per Catalunya sobre tot aquest cas.
Gràcies, Judit. I Pere, continua la polèmica amb l'aplicació del 25% del castellà a les aules. Avui els pares i mares de 30 nens de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar han sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya personar-se com a part implicada en la causa que determinarà si fan o no el 25% de l'ensenyament a una aula de P5 en castellà.
Sí, Diana, i ho fan perquè se senten una part legítimament interessada del procediment judicial i amb l'objectiu de posar de manifest la voluntat majoritària que se suspenguin les mesures cautelars, perquè afirmen que, si no, eliminarien definitivament el model que s'aplicava fins ara. El col·lectiu exigeix a la Generalitat que defensi el model d'escola catalana i afirmen que esgotaran totes les vies legals per defensar el dret a que es pugui mantenir el català com a llengua vehicular.
L'oci nocturn es mostra perplex pel rebuig del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a permetre una reobertura, a no permetre una reobertura al 80% d'aforament que plantejava la patronal abans de divendres de la setmana que ve.
A través d'un comunicat, la patronal FECASARM ha assegurat que recorrerà la decisió, ja que veu contradictori que el sector pugui obrir sense restriccions d'aforament ni passaport Covid d'aquí a pocs dies i no sigui possible obrir amb un 80% d'aforament des de ja. La patronal considera que suspendre les mesures només serveix per allargar innecessàriament una setmana més l'agonia dels empresaris.
Tot i aquest no del Tribunal de Justícia, el que és segur és que divendres que ve tornen les discoteques. Fede Cerdà, director de Luz de Gas, bona tarda.
Què tal, com està?
A falta d'una setmana, algunes sales ja estan notant que s'ha disparat la prevenda d'entrades per divendres. A vosaltres com s'us presenta aquesta reobertura?
Bueno, home, molta il·lusió, moltes ganes, perquè com que sempre som els dolents, però l'estar tancats ha pujat la infecció com mai ha pujat, vol dir que els dolents no som nosaltres.
La reobertura serà sense restriccions, però sí que caldrà continuar fent servir la mascareta als interiors. Us preocupa que sigui difícil fer complir aquesta mesura dintre de les discoteques?
Bueno, home, farem el possible, igual que quan es va dir que no es podia fumar dintre i ho vam aconseguir i tal, i farem el possible que tothom vagi amb mascareta. És molt difícil, però les ganes hi són de fer-ho bé, com ho hem fet fins ara amb el certificat Covid i tot. Vull dir, nosaltres complim la llei a rajatabla, fem el que podem.
Avui des de FECASARM xifraven en 6.500 milions d'euros la pèrdua d'ingressos que hi ha hagut a les discoteques des de l'inici de la pandèmia. Si ara ja recupereu el 100% l'activitat, quan creieu que us haureu recuperat del tot d'aquests 2 anys tancats?
Home, pensa que ara a l'obrir fot il·lusió perquè podem començar a pagar els bancs. Jo crec que en 2 anys ens ho hem recuperat.
Ja per acabar, en aquests 2 anys hi ha hagut molts joves que els hi hauria tocat començar a les discoteques, però no ho han fet. Teniu por que s'hagi perdut una mica l'acostum o que la gent s'hagi acostumat a un altre tipus d'oci nocturn?
No, home, no. La gent tornarà a sortir a les 6 del dematí i l'oci nocturn tornarà a ser el que era, perquè seguirem fent concerts, com amb l'Udegas, que fem concerts a les 9 de la nit, a la 1 de la nit, perquè la quota de música en llauna està molt bé, però s'ha de fer una quota de música en viu. I llavors jo sóc una sala que faig 2 concerts al dia, i una a les 9 i una a la 1, i la gent tornarà a sortir com abans. Vull dir que, el que passa que hem estat obligats a anar a dormir a 1 hora, però no perquè volguéssim, sinó perquè era l'obligació. Però ara que hi ha llibertat, la gent torna a sortir igual que abans.
Doncs, Fede Cerdà, director de Luz de Gas, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé aquesta reobertura.
Vinga, salut. Adéu, adéu.
Ràdio Estel. Punt i seguit. Amb Diana Silva.
La polèmica sobre la votació de la reforma laboral continua. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assenyalat avui que no hi ha precedents que justifiquin la petició del PP de repetir la votació per l'error d'un diputat.
De fet, en una entrevista a Onda Cero, Bolaños ha assegurat que hi ha dotzenes d'errors en cada votació al Congrés i que no es pot repetir cada vegada perquè, si no, els diputats no farien cap altra cosa més que votar.
Este mismo señor, según parece, ayer se equivocó 3 veces, no solo en esta votación, sino en otras 2. Si cada vez que se equivoca alguien en la votación hay que repetir la votación, no harían otra cosa los diputados y las diputadas, estarían repitiendo votaciones continuamente. Esto es algo que ha ocurrido siempre y cuando uno se equivoca no hay una segunda oportunidad, pero no hay una segunda para nadie.
El ministre de la Presidència també ha dit que el Partit Popular ha d'acceptar el resultat. Per altra banda, els diputats d'Unió del Poble Navarrès, que finalment no van complir la disciplina del partit i van votar contra la reforma, han assegurat que no deixaran l'acte. Per la vicepresidenta del govern, Nadia Calviño, el més important és que el Congrés va aprovar el text i ha assegurat que la majoria de la investidura no corre perill.
El govern espanyol ha convocat la conferència de presidents pel dia 25 de febrer. Serà una trobada presencial a l'illa de la Palma. La conferència estava prevista per principis de gener, però es va ajornar per la pandèmia.
I l'objectiu de la conferència és abordar la sortida de la pandèmia i el repartiment dels fons europeus. Fons de la Moncloa apunten que la Generalitat ha participat en les reunions preparatòries de la trobada amb normalitat. D'aquesta manera, esperen que el president Pere Aragonès hi participi amb la resta de presidents. La trobada tindrà lloc en un moment en què el Partit Popular ha situat un suposat repartiment arbitral dels fons a l'epicentre del seu discurs. Els populars denuncien un greuge de les seves comunitats respecte als socialistes, tot i que les dades de repartiment que ha fet públiques el govern espanyol desmenteixen aquest plantejament.
2021 ha estat l'any de la recuperació econòmica a Catalunya. En concret, ha crescut un 5,9% l'economia, segons les dades que ha publicat l'IDESCAT. D'aquesta manera, s'ha recuperat la meitat de l'activitat perduda l'any 2020 per culpa de la pandèmia.
En un principi, l'executiu català anticipava un creixement d'un punt més del PIB, tot i així les dades se situen per sobre de la mitjana espanyola i europea. En aquest sentit, el conseller d'Economia, Jaume Giró, ha celebrat el creixement i ha recalcat que l'economia catalana va en camí de la recuperació i destaca les bones dades dels darrers 3 mesos de 2021.
cal destacar especialment el darrer trimestre del 2021, on el creixement de l'economia catalana es va accelerar fins al 6,9%, molt per sobre doncs, del 4,6% que va tenir la mitjana espanyola.
Giró també ha defensat l'esforç dels empresaris i treballadors per tirar endavant els negocis en un any molt difícil.
Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer i s'ha fet pública una dada preocupant. Segons un informe de l'Eurocambra, un de cada cinc pacients de càncer no ha rebut a temps el tractament que necessitava a causa de la pandèmia.
El document subratlla que durant el primer mig any de l'inici de la Covid es va deixar de fer més de 100 milions de proves de detecció de càncer a Europa, un fet que s'ha traduït en un milió de casos sense diagnosticar.
Però la pandèmia no només ha portat males notícies pel càncer, i és que resulta que les vacunes que s'han desenvolupat contra la Covid poden servir per començar també a desenvolupar vacunes contra alguns tipus de càncer.
En una entrevista al matí a Ràdio Estel, el director del programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer de Bellvitge, Manel Esteller, ha defensat l'èxit de les vacunes ARN missatger que s'han desenvolupat amb aquesta innovadora tecnologia i que s'ha utilitzat per primer cop per lluitar contra la Covid-19.
Al final ha servit per fer unes vacunes que veritablement han estat molt útils, aquestes vacunes. Doncs aquestes vacunes, aquestes eines que ara tenim, perquè no podem començar a pensar a aplicar-les a determinats llocs? I ja es comença a parlar, per exemple, de determinades vacunes contra el càncer de pulmó, contra el càncer de cervell, i part d'elles estan basades en ARN missatger.
Esteller també ha explicat que el pic d'incidència d'aquesta malaltia a Catalunya està per sobre dels 60 anys i els més comuns són el càncer de pulmó, el de mama, el de còlon o el de pròstata.
El Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital del Mar de Barcelona ha començat a oferir l'ús d'uns gorros hipotèrmics per evitar la caiguda del cabell en pacients oncològics que reben tractament amb quimioteràpia.
Es tracta d'uns gorros de silicona que es mantenen a molt baixa temperatura amb l'objectiu d'evitar que el medicament quimioteràpic arribi a l'arrel del cabell i afecti de forma permanent.
I un equip d'investigadors internacionals ha descobert una nova variant del VIH que és més virulenta i més contagiosa. Es calcula que aquesta variant pot arribar a triplicar i en alguns casos multiplicar per 5 la quantitat habitual dels virus en sang d'una persona infectada.
La revista científica Science ha publicat que els investigadors n'han detectat un centenar de casos als Països Baixos i creuen que des dels anys 80 corre sense que ningú l'hagués detectat fins ara. Tot i així, no creuen que suposi una crisi de salut pública perquè la variant respon als tractaments actuals i, a més, són molt poc freqüents.
El 2021 els delictes a Barcelona van augmentar un 10% respecte a l'any anterior. Tot i que les xifres són més baixes que les del 2019, les dades d'abús i d'agressió sexual han pujat. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Les agressions i abusos sexuals han incrementat un 36% respecte al 2020 i un 13% més si es compara amb el 2019. 3 de cada 10 denúncies s'ubiquen en l'àmbit de la violència de gènere i una altra part destacada estarien relacionades en l'àmbit de la nit i de la festa. Ara bé, la comissària dels Mossos d'Esquadra, Marta Fernández, ha alertat que la xifra negra dels casos no es denuncien.
La xifra negra respecte d'aquesta tipologia delictiva és entre el 80 i 90%. És a dir, ens han de preocupar les xifres? Sí, evidentment que hem de mirar xifres, hem de mirar si els fenòmens s'hi pugen i baixen, però no ha de ser el més important. Per dos motius, per aquesta xifra negra i per un altre motiu, que és el fet de que ens ha de preocupar el fenomen i els fets en si i no la baixada o la pujada dels fets delictius.
A més, un de cada 10 persones abusades o agredides sexualment estaven sota els efectes de l'alcohol o les drogues. La part bona, sí que n'hi ha, és que 8 de cada 10 agressions i abusos sexuals es resolen. Això sí, els Mossos d'Esquadra han informat que incidiran en la prevenció en formació escolar, campanyes de sensibilització, xerrades en l'entorn de l'oci nocturn o formació interna al cos policial. A més, s'intensificarà el patrullatge a paisà i d'uniforme en certes hores en què hi ha major concentració de persones.
Gràcies, Sílvia. I ho dèiem en titulars, Carla, el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ja té lloc a l'estructura de la policia catalana. S'encarregarà de dirigir la divisió que supervisa els dispositius policials.
Es tracta de la divisió d'avaluació de serveis que controla el bon funcionament dels dispositius policials dels Mossos. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, li ha ofert aquest lloc a través d'un alt càrrec del departament i Trapero ha acceptat. El major treballarà des de la comissaria que la policia catalana té al barri de les Corts de Barcelona. Des d'allà estarà en contacte directe amb les unitats de Mossos que facin operatius al carrer i podrà corregir-los i proposar-los millores.
Desnonen una dona amb quatre fills menors enmig d'un gran desplegament policial. Ha passat al barri de la Borteta de Barcelona aquest matí, després de tot un matí amb protestes veïnals.
S'hi han desplegat 11 furgonetes policials i alguns dels concentrats s'han assegut davant la porta de l'habitatge d'on els agents els han tret per un per un per obrir pas a la comitiva judicial. La família vivia al barri de la Borteta a Barcelona des de fa 11 anys, però en fa dos que no podien pagar el lloguer. El grup d'habitatge de Sants denuncia la falta de respostes de l'administració i acusa l'oficina d'habitatge de l'Ajuntament de reaccionar tard i malament.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Després de triomfar al Benidorm Fest, ara Rigoberta Bandini publica un llibre. I just wanna say hello. Hola, hola, hola. I was just taking a walk. In this big mess we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. El primer llibre de la Paula Ribó es dirà Vértigo.
L'Aguilar el publicarà a l'abril i és una autoficció sobre un canvi de vida. Segons han avançat el llibre, és un relat, un retrat generacional i parla de la crisi dels 30, una època de transició que en el cas de Rigoberta Bandini la va portar a compondre cançons.
I tot a punt al Poblenou de Barcelona perquè en poques hores comenci una nova edició del Festival d'Arts Lumíniques Llum BCN.
Avui el Festival Barceloní recuperarà la normalitat després de la pandèmia i ho farà al llarg de tot el cap de setmana, un certamen que girarà molt al voltant del seu centre neuràlgic, el Design Hub de Barcelona, i que aquest any té com a protagonista l'artista Antoni Miralda. Aquests dies al Poblenou, grans creadors nacionals i internacionals jugaran de nou amb la llum, la realitat virtual o la intel·ligència artificial i exploraran de nou noves formes i significats vinculats a l'art, la ciència, la tecnologia i la societat. Hi haurà 13 instal·lacions artístiques, la majoria d'artistes locals, i participaran a més de 16 escoles d'art, art, disseny, il·luminació i arquitectura que exhibiran també els seus projectes.
I acabem, com sempre, amb els esports. Carla, el Barça ja prepara la trobada de diumenge davant l'Atlètic de Madrid a l'entrenament d'avui. Xavi ja ha recuperat els internacionals que estaven fora, com Alves i Araujo.
Un partit important pels blaugranes si es volen col·locar les posicions de Champions. Aquest matí l'equip ja ha entrenat amb tots els reforços, tant els internacionals com els nous fitxatges, que encara no ha tornat als compromisos internacionals, però és Dest, que es reincorporarà demà als entrenaments. Xavi ja compta amb 8 davanters disponibles, comptant també Abde i Jutglà del filial. Ara els maldecaps, però els té a la defensa, on només pot comptar amb Piqué, Araujo i Mingueza, després de la lesió de Lenglet. Un partit que comptarà, recordem, amb el 100% de l'aforament gràcies al relaxament de les mesures anti-Covid, així ho ha anunciat el club aquest matí.
Aquesta tarda s'ha celebrat el sorteig de les semifinals de la Copa del Rei.
El Rayo Vallecano s'enfrontarà al Betis i l'Atlètic Club es jugarà el passi a la final contra el València. Les semifinals són l'única ronda de la competició que jugarà a doble partit. Els partits d'anada jugaran ja aquesta propera setmana. Just avui, també la Federació Espanyola de Futbol ha comunicat un canvi en el reglament d'aquesta competició en què aquesta ronda s'elimina la norma del valor doble dels gols en camp contrari.
I a segona divisió, demà el Girona rep el Ponferradina en una nova jornada de la Lliga.
Els gironins han trencat la bona ratxa d'encadenar victòries en les dues darreres jornades. Actualment són setens, dues posicions per sota de la Ponferradina. Per escalar posicions, Michel insisteix que és molt important el suport de l'afició.
Con nuestra afición somos más fuertes. Necesitamos disfrutar juntos de este camino. Les necesitamos mucho. Creemos que con ellos la posibilidad de ganar está más cerca. Quiero que la afición vea en este partido un punto de inflexión para lo que nos viene. Le necesitamos mucho, necesitamos el 100% del aforo, llenar el campo y que Montilivi sea un partido mañana de playoff.
La Ponferradina ve de perdre l'última jornada davant el Tenerife. El partit de demà jugarà 8:45 a Montilivi.
Ja s'han inaugurat els Jocs Olímpics de Pequín. Aquest migdia s'ha fet la celebració que dona el tret de sortida als 15 dies de competició.
Una cerimònia espectacular que ha comptat amb un espectacle de focs artificials i una alegoria al començament de la primavera, com marca el primer dia del calendari xinès. L'escenari central ha estat una pantalla LED d'alta definició d'atenció, més d'11.600 metres quadrats, que simulava una superfície de gel cristal·lina. Els participants de l'espectacle han sigut estudiants d'universitat, escoles de primària i secundària i ciutadans anònims de Pequín que han dedicat el seu temps lliure a assajar i actuar per donar la benvinguda als Jocs. La desfilada de banderats l'ha encapçalat Grècia i Ander Mirambell i Caral Castellet han estat els abanderats de la delegació espanyola que han estat acompanyats per alguns dels 14 esportistes que representen el país.
I tornant cap aquí, en futbol sala, aquest vespre a les 8, la selecció espanyola juga el biet de la final de l'Eurocopa contra Portugal.
Espanya i Portugal ja es van enfrontar a la final de l'última Eurocopa l'any 2018 en un partit frenètic que va acabar amb victòria portuguesa per 3-2. Avui disputaran la segona semifinal del torneig. El conjunt vermell arriba a la trobada amb la moral alta després de superar Eslovàquia als quarts de final per 5-1, també amb ganes de revenja d'aquesta darrera Eurocopa. Qui guanyi s'enfrontarà a la final al vencedor de la semifinal que s'està jugant aquests moments entre Rússia i Ucraïna.
I en waterpolo, el Club Natació Barcelona i l'Atlètic Barceloneta disputaran demà la primera semifinal de la Copa del Rei masculina.
El Club Natació Barcelona s'ha imposat al Quadis Mataró als quarts de final i l'Atlètic Barceloneta ha guanyat per 6-12 el Club de Natació Sant Andreu. L'altra semifinal la disputarà el Club de Natació Terrassa, que ha superat per 10-7 el Echeite de Tenerife contra el vencedor entre el Club Esportiu Mediterrani i el Club de Natació Sabadell, que s'està disputant en aquests moments.
I tornem al futbol, perquè la selecció de futbol dels Estats Units s'ha classificat pel Mundial de Qatar després de guanyar per 3-0 a Hondures.
Un partit que va portar molta polèmica per les condicions meteorològiques extremes. Els nord-americans van escollir jugar a Minnesota el mes de febrer amb temperatures de 17 graus sota zero, quan Hondures està acostumat a jugar amb uns 21 graus de mitjana. El porter va haver de ser substituït a la mitja part per hipotèrmia i altres jugadors també.
Aquest diumenge es disputarà la final de la Copa Àfrica, que enfrontarà Egipte contra Senegal.
Egipte ha aconseguit el bitllet a la final de la competició continental després de superar la tanda de penals al Camerun, després que el partit empatés a zero. L'heroi que va portar l'equip a la victòria va ser el porter Mohamed Abogabal. Amb el passi aquest s'enfrontaran al Senegal a la final, que es disputarà aquest mateix diumenge 6 de febrer.
Saoko, papi, saoko.
Chica, ¿qué dices?
Saoko, papi, saoko.
Saoko, papi, saoko.
Saoko, papi, saoko.
Cuando pone perla en el collado, tu plan diferente ya no son perla, uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se vuelve hielo, se congela, uno. Cuando es de noche en el cielo y se vuelve de día, ya todo eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías, te ardió, uno. Yo soy muy mía, yo me transformo. No es mariposa, yo me transformo. Me capté de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo.
I avui no podíem acabar d'una altra manera, perquè ja coneixem el nou single de Rosalía. Saoko formarà part del proper disc de la catalana, que es dirà Motomami, i es publicarà el proper 18 de març. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació als bolletins horaris i a la web i les xarxes socials de Ràdio Estel, i també aquest cap de setmana amb la Laura Polo.
Como un pavo real, bebé. La cerilla quemar, bebé. Tu cara, tu mira, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé.
A ver si sirven de algo.
Los caramelos de la boda.
Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Y ya, toca el estilo. Fuck el estilo, fuck el stylist, fuck el estilo. De la tijera y ya, cógela y córtala. 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 Cógela y córtala.
Radio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cart when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Discreet.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.